Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Banc Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
Gemma Galdón, bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Ja he vist a Twitter que havies demanat si parlaríem d'aquests desallotjaments de Poblenou. Sí. Amb aquesta última hora, la Sílvia Solanes ens informava que sembla que els Mossos han començat ja a fer efectiva l'ordre que hi havia, oi?
A les 8 del matí, sí.
Sí? Tens alguna informació més d'última hora, potser?
No, la informació és que hi ha representants de tres partits polítics parlamentaris, Esquerra Republicana, Iniciativa i CUP, a qui no s'ha deixat entrar, que hi ha un compromís molt recent de l'Ajuntament de Barcelona, de l'alcalde Trias, per tal de donar una solució sociolaboral a aquestes persones que no s'ha complert. Per tant, un cúmul de despropòsits i, sincerament, no té cap mena de sentit que anem fent maratons contra la pobresa i donant diners a Càritas i després fem aquest tipus d'actuació.
Josep Vives, bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut també a les tertúlies del matí, igual que l'Oriol Bartomeus, bon dia.
Bon dia.
I ben trobat també. De seguida començarem a parlar del tema que apuntava la Gemma Galdón, però aquest matí ens hem trobat amb una última hora als diaris. De moment, La Vanguardia és el diari que informava d'aquesta situació. Sembla que hi ha tres muntanyencs desapareguts en un cim del Pakistan. Des del diumenge els donen per perduts. De seguida intentarem contactar amb l'associació muntanyenca de Sarrià de Ter, on sembla que un dels seus membres es podria haver perdut, a veure si ens donen una mica més d'informació sobre aquest tema, i de seguida intentarem també anar amb aquesta última hora del que apuntava ara la Gemma. Tot i així, avui el principal tema i amb què voldria que comencéssim la tertúlia és què us sembla la notícia que avança Jordi Barret a La Vanguardia, Josep Vives, en què diu que el Consell de Transició Nacional li ha dit a Artur Mas que, si cal, hauran d'anar amb una declaració unilateral de la independència com a últim recurs.
A mi em sembla que tot això ja ho preveiem d'alguna manera, perquè tothom ja explicava que s'hauria de fer tot un procés, que hi havia un camí, i que al final aquesta era la ràtio última. De fet, és el que diu al final aquest informe. Això és una ràtio última. Evidentment, començar per aquí no seria lògic, seria començar la casa per la teulada i seria deslegitimar-te en aquest procés. Per tant, per legitimar-te en aquest procés has de fer, diguem-ne, tots els passos que calgui. I, per tant, s'ha de seguir tot un procés com a ràtio última. Doncs com a ràtio última em sembla lògica, perquè si al final de tot, després de que s'intenti tot per la via legal, perquè s'intenti dialogar, que s'intenti finalment trobar aquells camins, no escletxes, dic camins, és a dir, realment d'una manera molt transparent, al final no podem arribar a poder prendre aquesta decisió, doncs al final a mi em semblaria que seria correcte, seria lògic que s'arribés a aquest punt. Ara bé, s'expressa com una ràtio última, i torno a dir-ho, a mi em sembla que això era ja previsible, i de fet molts ja ho havíem comentat durant molt de temps quan es comentava què hauríem de fer si finalment el no era taxatiu i se'ns anava tancant totes les portes per tirar endavant un procés senzillament democràtic.
Oriol.
A mi em sembla que hi ha gent que defensant la independència es pren la independència molt poc seriosament.
Sí.
És a dir, si comencem ja per això, és com tota la història aquesta de la data. Ara ens posem amb la data. Escolti, anem a fer les coses ben fetes. Carreguem-nos de raons en qualsevol cas. I si al final resulta que l'única sortida és aquesta, doncs bueno, veurem si la fem o no la fem. Però començar ja la casa per la teulada, a mi em sembla agafar la independència o el dret a decidir o el procés sobiranista, o digue-li com vulguis, però agafar-la d'una manera de cachondeo. És a dir, començar a parlar que si el segon semestre, el 14, que sortida unilateral abans d'haver fet res, d'haver fet ni un pas, que em sembla ja com, escolti, això és molt seriós, fem les coses bé. I sobretot demano a aquells que donen suport a la cosa, i sobretot als responsables polítics que donen suport a la cosa, que s'ho prenguin seriosament i que no enviïn el país a fer el pena una altra vegada, perquè és que no té sortida, perquè és que si no anem directament, i aquest és el problema, a la frustració.
Gemma.
Sí, jo crec que deu haver una persona dedicada al govern, dedicada exclusivament a cada setmana fer una nota de premsa amb alguna cosa relativa a la independència, però que no té cap mena de calat més enllà de lo simbòlic, no? Cada X dies tenim ara un informe o un viatge o una declaració, però els passos efectius que ens podrien començar a apropar al dret a decidir no se n'ha pres cap. És a dir, ens acostem al segon 11 de setembre i no hi ha cap mena de pas més enllà del simbòlic, cap pas substantiu, ni davant Madrid ni davant en Europa sí, han fet gestions periodístiques, perquè algun diari reculli que Catalunya existeix, però escolti'm, això no són passos diplomàtics per tal d'aconseguir una millor acceptació del dret a decidir a Europa ni al món, i en canvi ens perdem constantment amb aquest debat d'això. Ara un informe del Consell de Transició Nacional. A veure, primer, una cosa és el dret a decidir i l'altra és la independència. En aquest país no hi ha consens amb el tema de la independència, i la independència, segons diuen les enquestes, és minoritària en el sentit de que no té el mateix consens que té el dret a decidir. Per tant, sincerament, jo em sembla que hi ha molts independentistes amb ganes de quedar-se sols, perquè fer aquest pas, com el fa a vegades l'ANC, de convocar només els independentistes, el que fa és deixar-se pel camí a moltíssimes persones que podríem ser convençudes, o que estem fermament convençudes del dret a decidir, per exemple, i que senzillament es posa en una situació d'incomoditat, perquè de cop se'ns fa combregar amb les rodes de la independència, quan el que hem dit és el compromís inalterable i molt vehement amb el dret a decidir, però que la independència és la que hem de decidir entre tots, i caldrà unes majories qualificades perquè això passi. Per tant, jo sincerament no ho entenc, no es fan passos substantius, i a més ganes de quedar-se sol, és a dir, començar a posar sobre la taula ara la declaració unilateral d'independència són ganes de quedar-se sol i de ser minoritari.
A mi em sembla que de passes substantives sí que se'n fan, i diria més, el discurs aquest de la serenor d'anar fent, jo crec que en general, és un so que jo l'escolto molt des del govern,
anar
des de bon començament,
què?
Em permeteu, és a dir, jo crec que des del començament fins ara, una de les coses que s'ha buscat és trobar un consens tan ampli com fos possible. S'ha intentat sobre el dret a decidir, no sobre la independència. Uh-huh. Sobre el dret a decidir, no sé si això és així o no, però vaja, jo en soc testimoni molt directe i vosaltres també, i per tant em sembla que negar això seria negar allò que és real. Punt número 1. Punt número 2. S'ha intentat dir, escolti'm, aneu a buscar quin és el camí que hem de seguir, justament en la línia de dir, escolti'm, això que es diu en aquest informe és a ratio última, és a dir, el que diu aquest informe no és el que s'està comentant, allò que es vol proposar, allò que es vol fer de manera immediata des del govern o des d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es queda no suport al govern.
Un any de retard. És a dir,
com ho dius, això?
No s'ha fet ni la proposta a Madrid. Una de les coses bàsiques que has de fer amb diplomàcia per començar a convèncer gent de que tens un dret no reconegut...
Del que has de tenir és un consens intern. El que has de tenir és un consens molt transversal. El que has de tenir és una proposta molt sòlida. I tot això no es construeix en dos dies.
Tot això hi és amb el tema del dret a decidir. No s'ha fet ni la proposta a Madrid per tal de dir a Madrid ens ho han rebutjat i, per tant, anem a instàncies superiors de la Unió Europea. No s'ha fet ni aquest pas. Ho sento. Els que us venen la independència són els primers interessats en que això no passi.
No, això no és cert.
Us estan prenent el pèl.
No,
us estan prenent el pèl,
i ho tinc
claríssim.
Vaja, jo sóc una de les persones que hi participo des de fora, és a dir, jo no sóc membre del govern ni de lluny, però hi participo, i intento participar de manera molt modesta, oi? I no és això. I no és en absolut això. En cap cas és això. I ho dic perquè hi participo. És a dir, no és un problema que m'ho diguin, és que hi participo. Mm. I per tant, és a dir, ho veig i ho visc. I per tant, com que ho veig, ho visc i m'hi cremo, doncs és així. Ara, altra cosa és dir, escolta'm, es pot fer millor, es pot fer pitjor. Escolta'm, això ho podem discutir tant com vulguem, però que es fan coses i no s'intenten fer la millor línia possible.
No n'has dit ni una, eh? No n'has dit ni una.
No. És a dir, resulta que...
Diguem una cosa substantiva que s'hagi fet.
Quan tu constitueixes, per exemple, el Consell per la Transició Nacional, per exemple...
Fora, dins ja tenim el consens.
I de cara endintre, quan tu dius, escolta'm, anem a marcar un íter, un camí per fer tot això. Anem a veure què és el que hem de fer legalment per aconseguir això. Què hem de
10 mesos després estem amb això.
No estem en això. 10 mesos després amb això. S'està fent des del començament.
Sí.
És que, clar, no, és que sembla que diguem, no, ens hem llevat avui, ho fem avui. És que és fals. És que és rotundament fals.
No, senyor. És la veritat. Doncs, és la terrible veritat.
Saps què? Jove, me'n vaig.
Hi ha oients que recorden al Josep que sí que és veritat que l'Artur Mas, després de la manifestació de l'11 de setembre, es va reunir amb Rajoy, li va fer la proposta i ell ni tan sols la va acceptar. Això es va fer ara fa un any. Hi ha alguns oients que ens ho recorden. I també, en tot cas, si el Josep s'espera un moment, escoltarem l'opinió de l'Oriol, que ens ajudi a posar una mica de pau en aquesta tertúlia d'avui.
A veure, hi ha un document de qui toca, que és el president de l'Institut d'Estudis Autonòmics, el Carles Viver Pissunyer, on marcava, crec que eren 5 vies.
Correcte.
Val? D'aquestes 5 vies no se n'ha fet ni una, no se n'ha començat ni una. D'acord? I llavors és veritat que un té la sensació que des del govern, jo no dic tant des d'Esquerra Republicana, que també tenen la seva dèria particular, però des del govern el tema del dret a decidir i el tema de la independència s'està utilitzant no tant d'una manera efectiva, sinó més aviat d'una manera propagandística, per el que deia la Gemma de dir, bueno, cada dia anem fent bullir l'olla, Però, a veure, també s'entén. El govern, diguem, hi ha dues visions. El líder d'Unió, el tema, diguem que no el té gaire clar. Hi ha una part del govern, no tot, que sí que el té més clar. Però sí que és veritat que hom té la sensació de que, ostres, les coses serien més fàcils. És a dir, si ens poséssim, si es posés el govern en primer lloc i el partit que li dona suport parlamentàriament, si es posessin a fer allò que el president de l'Institut d'Estudis Autonòmics ja va dir fa uns quants mesos, que es digui, escolti, opció A, B, C, D o E. I a partir d'aquí treballem. Però tens la sensació de que no s'està treballant, s'està fent propaganda.
Justament el president que tu cites és també el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, qui és qui hauria transmès aquest informe, que repeteixo avui, el cita el Barbeta, no s'ha de donar fins dijous, és un informe que no serà vinculant, per tant que el president quan el tingui a les mans podrà decidir lliurement del que vol fer, i és el mateix, la mateixa persona, Carles Viver Pissunyer, qui presideix aquest Consell Assessor per la Transició Nacional. En tot cas sí que voldria remarcar, perquè els oients que no ens hagin escoltat a les 8, ell donava com a última opció, després d'haver esgotat totes les vies de diàleg possible i després d'haver remarcat que aquesta era l'última de les últimes de les últimes, la legitimitat per dir que una declaració unilateral d'independència fins quan t'han tombat unes eleccions plebiscitàries i tot.
Clar, naturalment.
És el final del camí.
És lògic.
Però clar, no podem començar ja a fer bullir l'olla amb el final del camí, quan encara no hem intentat ni el primer pas.
Però a mi em sembla que ningú té la pretensió de fer bullir l'olla amb una declaració unilateral d'independència, sinó que senzillament això és un informe que diu que aquesta és la ràtio última. Està subratllant que és la ràtio última.
No està dient
que demà al matí ens llevarem i farem això.
Però és que no pot ser-ho. És que no pot ser-ho. És que no hi ha consens per això.
O comences a treballar el que toca.
No hi ha consens per això.
Però és que ningú se salta pas. Estem dient que això és un informe. Això és un informe que s'encarrega amb uns senyors i se'ls diu, escolti'm, vostès com creuen que hauríem de fer això? I aquests senyors diuen, hi ha d'haver tot un camí. I al final d'aquest camí, si tot això que proposem no fos possible, hi hauria això.
I per què parlem d'això i no parlem del camí? I per què ens fotem a parlar de l'últim pas?
Oriol,
per
no parlar dels passos efectius. L'informe parla de tot.
I per què estem parlant d'això últim?
Home, doncs perquè això és el que es destaca en la informació que apareix a
Vilamanguardia. I per què es destaca això?
Home, doncs perquè no deixa de ser cridaner el fet de dir que aquesta opció, que era una opció que alguns deien que no seria mai possible, que algú digui, escolti, això com a ràtio última
podem
serà aquí.
Podem posar-nos a treballar i deixem de tonteries amb perdó.
I això es destaca periodísticament, no, i és normal. És una, vaja, no ho sé.
És una presa de pèl que dura 10 mesos.
Molt bé, doncs fantàstic. Oh, vale.
Aquest informe també dona més detalls sobre, per exemple, quina seria la pregunta que s'hauria de fer. S'han descrit tres modalitats, diu Jordi Barbeta, posant l'èmfasi en la constitucionalitat, que en cap mesura sigui possible una impugnació, i també la neutralitat. És a dir, que no indueixi una resposta, com per exemple va passar la primera proposta amb Escòcia, i també amb la fórmula esteu d'acord, que sí que consideren que és propiciatòria del sí i que va acabar canviant-se per un hauria de en el cas escocès. També parlen de la data, de la idoneïtat d'aquesta data. No és convenient, diria aquest informe, convocar-la la setmana de l'11 de setembre.
Però és que de nou estem parlant de les coses menys importants, diguéssim. L'important d'aquesta consulta és si és vinculant o no. I a partir d'aquí podem decidir quin tipus de pregunta fem.
Quan es va
fer la consulta del 10A, el 97% de les persones, no me'n recordo, però una xifra brutal, va votar que sí, clar, perquè no era vinculant. I, per tant, les persones estaven en contra, no es van sentir cridades per aquesta consulta, i, a més, els que van votar que sí ho van fer més alegria perquè sabien que no era vinculant. La clau aquí és que això sigui constitucional, i ho diu l'informe, i el debat que hem de tenir ara és quins passos tirem endavant per tal que aquesta consulta sigui vinculant, i d'aquests passos no se n'ha fet cap, i portem molts mesos així. I jo penso que els partidaris del dret a decidir i els partidaris de la independència, que compartim una part del camí, ens hem d'emprenyar moltíssim amb aquest fet, amb el fet de que no paren de fer bullir l'olla, però sense fer cap mena de pas substantiu. És a dir, és una presa de pèl organitzada, és que no puc descriure de cap altra manera, perquè si no s'hagués fet alguna cosa substantiva, si no la reunió del Mas amb el Rajoy, no hagués sigut una reunió del Mas amb el Rajoy, que insisteixo, no és vinculant i per tant és un pas simbòlic, sinó que hagués sigut una proposta davant del Congrés, una proposta concreta de la forma de la Constitució, perquè la tirin enrere, però això et dona armes per després anar a instàncies superiors a reivindicar un dret fonamental que se't nega. Si no tens això, tot el que facis és teatre de consum intern. A fora no els interessa gens el nostre teatre, no els interessa gens l'informe del Consell de Transició Nacional, els interessen els passos efectius diplomàtics i no se n'ha fet cap.
A mi em sembla que, sincerament, jo, com que ho veig d'una manera completament diferent, tampoc ara entraré a discutir sobre això, perquè és que estaríem donant voltes fins a les 10 del matí i tampoc vull discutir sobre això. El que sí que tinc clar és una cosa. És a dir, a mi em sembla que el que cal aconseguir en aquest procés, més enllà de les passes que s'hagin de fer, és també que hi hagi un gran consens, ja no només polític, un gran consens social, al voltant, ja no tant de dir independència sí o independència no, aquesta és una altra qüestió, sinó sobre el fet de dir, escolti'm, volem que se'ns consulti, volem que realment això vagi endavant. I a més, aquí sí que sembla que les enquestes, hi ha una gran majoria social, sembla, més enllà de la gent que pugui dir sí o pugui dir que no a una possible pregunta sobre la independència de Catalunya, que té ganes de que se li pregunti i que té ganes de dir la seva. I a mi sembla que això és bastant incontestable en aquests moments. I a mi el que sí que em sembla és que és evident que des de Catalunya, a banda de fer totes aquestes passes i treballar-hi molt, també ens haurem de carregar tots de raons per poder aconseguir això. Perquè el que sí que sabem és que, a l'altra banda, i això, a més, tampoc cal que anem molt al Congrés, és a dir, dia per altre, no només parlant d'això concretament, sinó de qüestions col·laterals, però que acaben afectant això i que acaben generant no només un estat d'ànim, sinó que un estat d'opinió molt clar, és el dir, escolti'm, aquí ens trobem una paret i serà el no, no i no. I, a més, vostès això no ho poden fer i, a més, nosaltres no deixarem que vostès ho facin. I aquesta és la resposta sistemàtica que ens estem trobant a l'altra banda. I això és així des de bon començament, des del minut zero, i no sembla que això hagi de canviar.
3:15 de 9 del matí, de seguida Gemma Galdón i Oriol Bartomeu us hi duen la seva. Farem una pausa per la publicitat. Demano que de moment el nostre estimat Quique no entri cafès encara, que el Josep ha estat a punt de fer un Paco Marguenda. Ara fem una pausa i de seguida tornem.
Si somies amb un cotxe alemany, amb la millor tecnologia, ara fes el teu somni realitat. Opel et manté el pla PIDE. Emporta't una insígnia per 21.800 euros amb 5.000 euros de l'equipament més exclusiu. Només 500 unitats. Opel Insignia, el millor cotxe que hem fabricat mai.
Maria, no res vacances, eh? Un altre any que ens tornem a veure a l'hotel. I que bé que s'ho passen els nens.
No, jo canvio. Em ve de gust una cosa diferent. He aconseguit molt més pels mateixos diners. Cada dia un nou destí, cada nit un espectacle de qualitat, fins i tot el Club de la Comèdia. Més diversió pels nanos amb Tadeo Jones, el menjar que ens agrada i tot en el nostre idioma.
Aquest estiu vine amb Vivero Cruceros i gaudeix de 7 nits pel Mediterrani des de 390 euros. I els nens el creuer gratis. Reserva la teva agència de viatges o al 902 22 66 88. Vivero Cruceros. Visca la vida.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
Soc Joseba, de Carlàs. Abans de vacances, revisa el teu parabrisa, perquè si tens un impacte amb la calor i el posar l'aire, pot trencar-se en qualsevol moment. Truca'ns ara i estalvia temps i diners. A Carlàs et reparem el vidre en mitja hora i gràcies a la teva assegurança et sortirà gratis.
Demana cita a Carlàs Ponés o truca'ns 902 20 70 10. Carlàs repara.
Amb llavors, amb fruita seca, amb farina integral o de sègol, xapata o baguet.
Com a professional sap que hi ha moltes maneres de fer pa. I a Bankia hi ha moltes maneres de no pagar comissions de servei per autònoms i pimes. Només cal que passi per la seva oficina per descobrir quina li encaixa millor. Bankia. Consulti les condicions a bankia.es.
Arriben les vacances. És temps de relax.
Reserva les teves millors vacances d'estiu a Viatges al Corte Inglés.
Costes, illes, creuers, el Carib, països llunyans, Amèrica, Europa, circuits...
Tindràs fins al 50% de descompte i possibilitat de pagament en 10 mesos. Per relaxar-te des del principi amb el millor preu garantit i la garantia i confiança de Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
10 minuts i les 9, ja m'han encès les espelmes d'encens per calmar una mica els ànims d'aquest matí carregat de novetats pel que fa a les portades dels diaris. Recordeu que La Vanguardia explicava alguns detalls del que parlarà el Consell de Transició Nacional. Demà li oferiran l'informe Artur Mas. També volia parlar, Gemma Galdón, què et sembla de la recusació que vol fer la Generalitat en aquest jutge Pérez de los Cobos, que té carnet del Partit Popular, que també s'hi han sumat altres comunitats. Què et sembla?
Em sembla bé, i em sembla una anomalia compartida per tothom, que això no es pot permetre i que han fet un error de forma i que pels errors de forma els enganxarem. El que passa, això dependrà de la primera, és a dir, la primera recusació, quin resultat tingui. Si s'accepta a tràmit la primera recusació, és possible que hi hagi una cascada de recusacions i amb tot el dret i amb tota la legitimitat del món.
El Josep, que té molta formació en aquest tema, què en pensa?
A mi el que em sembla és que el desprestigi del Tribunal Constitucional està en caiguda lliure. A mi em sap molt de greu perquè jo crec que és un estament molt important, que a més jo recordo quan es va, diguem, completar el primer tram de la transició política, el Tribunal Constitucional era considerat allò un tribunal amb persones expertes, amb persones de reconegut prestigi, i a més moltes de les resolucions que es van prendre en els primers anys van ser resolucions que van refermar aquest criteri. Bé, a partir d'un moment determinat, això s'ha anat, diguem, perdent pel camí i al final ja no és que es perdi. A mi em sembla que no hauríem d'entrar ja tant en el debat jurídic, jo crec que hauríem d'entrar en el debat ètic, eh? I crec que no estaria tan malament que algú prengués la iniciativa d'entrada, és a dir, estaria bé que el propi president del Tribunal Constitucional prengués la iniciativa, estaria molt bé que el ministre de Justícia prengués la iniciativa, estaria molt bé que el president del govern prengués la iniciativa. Crec que tot això contribuiria, crec sincerament, a reforçar o com a mínim a no continuar perdent la confiança ni amb les institucions ni en aquest cas amb el Tribunal Constitucional. I a mi em sembla realment molt greu que no es prengui aquesta iniciativa, que es vulgui intentar salvar formalment una situació que a mi em sembla que, vist senzillament des del sentit comú, em sembla que és absolutament insostenible. Per tant, jo crec que ja tarden en prendre la iniciativa i crec que estan perdent una nova oportunitat, en aquest cas, per reconnectar-se amb la gent. Jo crec que quan la gent veu aquestes coses, la gent diu... Al final potser és que ja ho viu gairebé amb distància, que això és el pitjor de tot, oi? Al final està tan distanciada que dius, escolti, que facin el que vulguin. Però realment a mi em sembla preocupant.
No, és demencial. El Tribunal Constitucional és demencial. I, evidentment, hi ha recursos i hi ha maneres legals doncs, de fer que el senyor aquest s'abstingui de les votacions. A mi el que em sorprèn, com deia el Josep, és que, clar, va haver-hi una nota de tot el Tribunal Constitucional, de tots els membres del Tribunal Constitucional, donant suport al president. Que, clar, això és gairebé més greu que l'actitud pròpia del president, perquè, escolta, un senyor que arriba president del Constitucional, doncs no vol deixar la poltrona, molt bé, doncs vostè no vol deixar la poltrona malgrat que va enganyar el Senat. És a dir, no va dir que havia estat o que era membre del Partit Popular. Ara bé, evidentment, hi ha una recusació, però les recusacions pels casos concrets el que no faran és que la confiança en el Tribunal Constitucional torni. Però és que, clar, ja fa molts anys que la cosa va malament. Ja fa molts anys que s'utilitza el Tribunal Constitucional com a camp de batalla, que era una cosa que no s'havia fet mai abans. El Tribunal Constitucional sempre estava, com l'ordenament jurídic, diguem, el posa, està per damunt de tot, i era una institució, allò que se'n diu, intachable. Ara no, ara, però des de ja fa temps... La batalla aquesta per col·locar el Constitucional d'Enrique López aquest, que no compleix els requisits per ser magistrat del Tribunal Constitucional i malgrat tot allò el van posar amb calçador, tot plegat és el desprestigi absolut d'una institució que, de totes les institucions, hauria de ser la que estigués més apartada de la batalla política. I malgrat tot és una institució que està allò al mig de la batalla política.
Però a més, segurament aquest tema el que demostra és la caducitat de la cultura i de l'estructura de la transició. És a dir, que per tal de que la Constitució sigui útil, s'hagi de jugar d'aquesta manera amb les persones que formen part del Tribunal Constitucional, jo penso que té molt a veure amb la forma com aquesta Constitució s'adequa als temps actuals, i a vegades ho fa molt bé, eh? Jo sóc molt defensor de la Constitució perquè te la llegeixes i segurament si avui n'aprovéssim una de nova seria molt menys garantista en tema de drets socials, inclús laborals, però segurament hi ha preàmbuls dins de la Constitució que en democràcia no s'haguessin, és a dir, sense el ruïdor de sables que diuen de la transició, no s'haguessin aprovat, i que l'única forma de mantenir-los és tinguent un Tribunal Constitucional d'aquestes característiques. És a dir, si es comencessin a fer decisions en base a una doctrina constitucional o la modernització d'aquesta doctrina, tindríem un panorama al nostre país molt diferent. És a dir, un Tribunal Constitucional amb un caràcter diferent podria arribar a acceptar una consulta pel dret a decidir a Catalunya, per exemple. És a dir, la Constitució dona un cert espai, dona espai a la interpretació del nostre marc legal. Per tal que això no passi, el que es fa és lligar de peus i mans al Tribunal Constitucional, convertint-lo en un perro faldero, no sé com dir-ho, en un gos, el gosset faldiller del poder polític.
Crec que és més una qüestió, no és una qüestió legal, no és una qüestió de lleis, és una qüestió d'una cosa que és més fotuda, que són els usos i costums. És a dir, les lleis diuen el que diuen i la Constitució diu el que diu. El problema és que els que han d'actuar respecte a aquestes lleis ja no actuïn allò seguint la llei, sinó que actuïn entenent doncs això, que les institucions són una mena de coses que estan per damunt de la conjuntura i estan per damunt dels interessos partidistes. És una mena de cosa que no està escrita a la llei, sinó que és l'esperit que ha de guiar. És a dir, quan es munta el Tribunal Constitucional, doncs, home, un hauria de tenir en compte que això és molt seriós, que la gent que hi va ha de ser molt ponderada, i això és el que falla. És l'esperit, no està en la lletra de la llei.
Jo voldria lligar una miqueta amb una altra notícia del dia, que és la sentència del Tribunal Suprem en el cas d'en Jaume Matas. Jo l'he llegit una mica transversalment, la sentència, i és una sentència que tu te la mires i dius, home, tècnicament aquesta sentència, tècnicament, des d'un punt de vista jurídic, pot aguantar-se. El que no s'aguanta és des d'un punt de vista del que tu deies ara, Oriol, que és des de l'esperit, i no només des de l'esperit, sinó des del context en què es produeix tot el que s'està jutjant en aquell moment. Dius, escolti'm, l'aplicació sistemàtica de la llei provoca un resultat just? No. Moltes vegades l'aplicació sistemàtica de la llei no provoca un resultat just. I, de fet, si haguéssim d'aplicar sistemàticament la llei, doncs, finalment, potser no ens caldrien jutges. Segur que trobaríem un programa informàtic que realment l'entraríem i ens sortirien les resolucions. Per tant, les resolucions s'han d'aplicar amb uns principis, amb una filosofia, amb un esperit. I jo crec que el Tribunal Constitucional això fa molt temps que ho ha perdut. Més que perdre-ho, ho ha esbiaixat d'una forma molt determinada. Ha acabat sent una eina del poder executiu de torn i d'una forma molt clara. Entenc que en aquest sentit avui podem contrastar, diguem, d'aquestes visions i podem veure realment que des de l'aplicació de la llei, des de l'aplicació de la norma, es poden donar resultats diversos i resultats que moltes vegades acaben conculcant l'esperit que ha fonamentat les mateixes normes.
Ara parlarem del cas de Jaume Matas i de Maria Antònia Monar. Us volia preguntar què us sembla el fet de que, clar, si això és un recurs i es fa aquesta recusació, hi ha en joc una cinquantena de litigis entre el govern català i l'espanyol. El simbòlic és la declaració sobiranista, però també hi ha la LEC, la prohibició dels toros, que el PP va recórrer quan era l'oposició. Com pot canviar un panorama polític amb un tribunal que queda en entredit?
No, a veure, el tribunal no queda en entredit. És a dir, no queda
en
entredit.
En el moment en què recusa el president, m'entens amb l'expressió, queda en entredit la seva legitimitat a l'hora d'escollir perquè un dels seus membres té clarament una vinculació política que abans...
Però precisament hi ha el mecanisme de recusació, és a dir, en la sentència de l'Estatut, recordeu que el Tribunal Constitucional que havia de jutjar la constitucionalitat de l'Estatut tenia dos membres recusats per un i altre bàndol. Lo qual, legalment, és a dir, si jo em considera que hi ha un dubte sobre la parcialitat d'un jutge, doncs el recusa, i això és legal. El problema amb l'Estatut, que ara no es dona, és a dir, el problema del Cobos és un problema ètic, moral... hi ha la recusació i, per tant, aquest senyor no participarà en aquestes votacions. En el cas de l'Estatut, també, hi havia dos recusats. El problema de l'Estatut era un altre, que és que hi havia, no sé si 4, 5 o 6 que havien esgotat el termini i encara estaven allà. O sigui, allò era un tribunal zombi.
Totalment.
Però la recusació, escolti, és un mecanisme legal, existeix, es fa i ja està, no passa res. Que sigui el president el recusat, home, és lleig.
Que sigui, a més, per ser membre del PP, o que l'altra recusació es fes amb Pablo Pérez Trems, que és perquè feia 2 anys enrere havia encarregat un informe a la Generalitat, trobeu que és un sedàs exactament
no,
igual?
No, la recusació al Pérez Trems era una martingala política, sí. Que també el Tribunal Constitucional, a veure, ostres, el Tribunal Suprem dels Estats Units també és un tribunal que està allò influït per les variables polítiques. Tots els tribunals constitucionals, fins i tot l'alemany, que és allò el de Karlsruhe, que són els... Ells també, i la conjuntura política i l'equilibri de forces polítiques. El Parlament, evidentment, actua. Una altra cosa és quan comencen a fer aquesta mena de coses, i la recusació del Pérez Trems era una recusació partidista...
Vergonyosa.
Vamos, vergonyosa. Sí, el problema d'aquell tribunal, i que veiem que aquest tribunal ha heredat, malauradament, és que actuaven no només partidistament, actuaven forçant la llei massa.
Home, no només forçant la llei, sinó que fins i tot posant en dubte, diguem-ne, tota una doctrina que havia existit durant molt de temps, no? Allò de dir, l'Estatut és una llei orgànica que, a més, està referendada pel poble, i dir, escolti, nosaltres com a Tribunal Constitucional, com podem entrar nosaltres a decidir sobre una norma que té aquesta potència, que té aquesta força des del punt de vista jurídic, però també des del punt de vista estrictament democràtic. És a dir, tot allò va ser una bestiesa enorme, i ens va portar el resultat que ens va portar, i ens va portar cap a un camí, que és el camí que ara estem travessant, no? Perquè, evidentment, segurament, si allò s'hagués fet bé i s'hagués fet d'una altra manera, potser avui estaríem parlant en uns termes completament diferent sobre la realitat del nostre país.
Ojo, que a més va ser una qüestió política, eh? És a dir,
òbviament,
que aquell tribunal, com estava, amb la meitat de membres en precari i tot plegat, va ser voluntat o feblesa dels partits polítics a l'hora de renovar el Constitucional, és a dir, no van ser els membres del Constitucional aquell els responsables de la cosa, van ser els partits polítics majoritaris al Congrés dels Diputats, que no es van voler posar d'acord per renovar aquell Constitucional. També diguem-ho tot.
I va entrar en una via morta, i aquesta via morta va provocar que tinguéssim una cosa allò que en dèiem formalment Tribunal Constitucional, però que sabíem que allò era tot menys el Tribunal Constitucional.
Però a mi el que em sorprèn d'aquests casos és la sensació d'impunitat que tenen certes persones al nostre país. És a dir, en el moment que es recusa a Pérez Trem, suposo que algú del Tribunal Constitucional se li deu acudir, escolta'm, demà potser em pot passar això a mi. És a dir, pot ser que em toqui a mi decidir sobre un tema i com que fa 10 anys vaig tenir un contracte menor amb no sé quina administració, no em deixin. El fet de que aquestes persones es pensessin que mai els hi passaria amb ells és perquè saben que tenen una protecció política brutal, i això passa constantment quan veiem polítics que són molt durs amb la corrupció dels altres, i quan tots sabem que el seu partit també tenen coses similars. És a dir, aquestes afirmacions i aquestes actuacions es fan des del convenciment absolut de que tens una protecció política que farà que allò que li estàs exigint a l'altre mai se t'exigeixi a tu, i l'única cosa bona d'aquesta crisi és que sembla que aquesta pàtina protectora es comença a trencar d'alguna manera, no? Però que la impunitat que has de sentir quan recuses una persona per un fet tan menor, i que ho sento, és que qualsevol membre del Tribunal Constitucional podria ser recusat per motius, sí, per motius semblants, si ens hi poséssim a buscar realment quines han sigut les seves vinculacions anteriors. És a dir, com pot ser que estiguis tan segur de que sempre hi haurà algú que et defensarà i que doblegarà les lleis per tal que tu t'acabis salvant? És que és espectacular el tema d'aquest país.
De seguida tornem amb més temes d'actualitat, però fa una estona que s'espera. I clar, pobreta, perquè no se'ns marceixi a l'estudi aquí al costat de la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
Hola, com va? Què tal?
Molt bé, i tu què tal?
Avui dimecres és l'últim dia per aprofitar un fantàstic descompte del 50% en tot el tèxtil, el calçat i els complements d'una gran selecció de primeres marques com Quicksilver, Roxy, DC Shoes, Billabong, Element, Tijuana. Aprofiteu-ho i equipeu-vos amb el millor. I tot amb un 50% de descompte als 3 dies de l'esport del Corte Inglés. Us hi esperem. I us recordem que avui dimecres totes les Cristines celebren el seu sant. Passeu pel Corte Inglés i compreu-li un detallet. Felicitats, Cristines! I aquesta tarda tenim cinema al Corte Inglés del Portal de l'Àngel. A les 6 de la tarda esteu tots convidats a veure la pel·lícula Gangster Squad. Els actors Sean Penn i Nick Nolte protagonitzen una brigada d'elit que obre els arxius secrets de la policia de Los Angeles. Si voleu més info del Corte Inglés, ens podeu seguir al Facebook, facebook.com/elcorteinglés. Adéu-siau!
Desperta, perquè aquest estiu tens l'assegurança de cotxe tercers per només 189 euros sense destes. 902030282. Verti, assegurances per gent desperta.
Veure una bona pel·lícula. Passejar per la platja al capvespre. Sortir a córrer. El seu temps és perquè el dediqui a fer allò que més li agrada. De la ITV del seu Audi ja ens n'encarreguem nosaltres. Nou servei ITV amb revisió i trasllats gratuïts. I a més, si ho necessita, amb descompte especial en peces de recanvi. Xarxa de concessionaris i serveis oficials Audi.
Sopars al Volcà.
Necessites una idea per un sopar especial?
Sorprèn amb un sopar al Volcà Montsacopa d'Olot.
Amb visita teatralitzada, els millors productes de la cuina volcànica i un concert de jazz per amenitzar la vetllada.
Reserves al 972-260141. Més info a turismeolot.cat.
Classes limitades.
Organitza l'Ajuntament d'Olot i col·labora el grup Cuina Volcànica amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.
100% Olot gastronòmic.
Soc Drica von Haus i sóc un buscador de tresors que ha trobat el seu. A tu també t'agradaria trobar el teu tresor? Què esperes? És l'extra d'estiu de l'11. Vés a buscar-lo. Som 20 milions. 8 d'agost. Extra d'estiu de l'11 amb 20 milions d'euros. Qui té un cupó, té un tresor.
Venedors 11 i punts de venda autoritzats.
Sent l'estiu als ulls amb La Vanguardia. Aconsegueix una gran selecció de 7 ulleres de sol amb els dissenys de més èxit de Vision Lab. Una col·lecció única perquè aquest estiu estrenis ulleres cada dia. Cada dimarts i dijous unes ulleres de sol. El dimarts 30, primera entrega per només 1,99 € amb La Vanguardia.
Arriben les vacances. És temps de relax.
Reserva les teves millors vacances d'estiu a Viatges al Corte Inglés.
Costes, illes, creuers, el Carib, països llunyans, Amèrica, Europa, circuits...
Tindràs fins al 50% de descompte i possibilitat de pagament en 10 mesos. Per relaxar-te des del principi amb el millor preu garantit i la garantia i confiança de Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
Les 9 i 5 minuts del matí estem en temps de tertúlia amb Josep Viva, Gemma Galdón i Oriol Bartomeus. D'aquí una estoneta marxarem fins al carrer Puigcerdà de Barcelona, on hi tenim una unitat mòbil per informar de quin és el desallotjament que s'ha produït aquest dematí arran de les 8 del dematí, que ha començat un desallotjament. Gemma, ajuda'm una mica a situar-ho. Ja hi havia l'ordre judicial i s'havia dit que es faria, però abans em deies que hi havia un compromís polític de no dur-ho a terme.
Del 9 de juliol, o un compromís polític, un compromís per part de l'Ajuntament de mediar amb la delegació del govern per tal que aquestes persones poguessin accedir o a papers, diguéssim, a regularitzar la seva situació de residència o almenys alguna mena algun tipus de prova d'arrelament per tal de poder-los donar una sortida sociolaboral. El problema és que els nostres serveis socials discriminen en certs casos a qui té papers de qui no té papers, i per tant sense papers no tens accés ni tan sols a això. El que passa és que en aquest cas el problema que genera és encara més gran, és a dir, no desapareixen les persones sense papers. Les persones sense papers continuen aquí en situacions encara més precàries. Per tant, almenys a les naus se'ls hi pot fer un seguiment, hi ha serveis socials desplegats, i a més són naus que no se'n fa cap mena de funció social. Per tant, l'ús de la propietat, el tema de la propietat està entredit inclús en base a la Constitució espanyola. Per tant, jo no entenc que s'intervingui si no hi ha un compromís ferm de fer alguna cosa amb aquest solar, i això sí que el jutge o la jutgessa haurien de ser molt clars. Aquí ara tenim un problema: aquestes persones acabaran o amb centres d'internament d'estrangers, els que no tinguin papers, amb la qual cosa ens costaran com un pres, és a dir, ens costa molt més car tenir aquestes persones en centres d'internament que no pas tenir-los en les naus o donar-los una sortida sociolaboral. Hi havia la proposta de fer una cooperativa per tal de que poguessin vendre la ferralla d'una forma més o menys regularitzada, i tot això estava sobre la taula ara mateix a l'Ajuntament de Barcelona. Llavors jo el que no entenc és que no hi hagi un moviment polític per tal de que no arribem a l'extrem del desallotjament d'aquest matí amb 50 furgones de la Brimo i amb recursos públics tan escassos posats al servei de precaritzar encara més a persones en situació de molta vulnerabilitat.
Ara de seguida connectem allà. Que teniu alguna cosa, Josep Oriol, a afegir, o connectem amb la Laura Martínez, que està a Poblenou. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha estat aquest desallotjament? Tu hi has assistit. Què ens pots explicar?
Doncs mira, el desallotjament encara està en marxa. S'està desallotjant aquesta nau del carrer Puigcerdà número 127, on hi vivien uns 300 immigrants, la majoria subsaharians. De tota manera, aquest matí, quan han entrat els Mossos, no hi eren. D'aquests 300 immigrants quedaven un terç, un centenar. Estan sortint amb comptagotes, surten acompanyats dels serveis socials, que els ofereixen de moment uns vals de menjar i una alternativa per dormir, alguns en hostals o altres llocs de Barcelona, perquè els que no tenen allotjament ni lloc pot dormir puguin passar com a mínim aquesta nit. També asseguren des de l'Ajuntament que un cop es fa fet això s'analitzarà cas per cas per trobar una solució, tinguin o no papers aquests immigrants. La nau estava ocupada des de feia més d'un any, i de fet els veïns de la zona sempre hi han donat suport, i aquest matí també hi ha un grup de veïns que s'hi ha acostat fins aquí per donar suport a aquests immigrants que estan desallotjant ara mateix.
Gràcies, Laura Martínez. Des de Poblenou queden micròfons oberts perquè qualsevol novetat tenim l'antena a la teva disposició perquè ens puguis actualitzar si hi ha alguna cosa més. Gràcies, Laura, bon dia.
Perfecte, bon dia, fins ara.
Fins ara. Sembla, Gemma, per tant, que ha estat un desallotjament bastant tranquil i seguint una mica algunes de les coses que reclamaves. Algunes, que puguin passar per serveis socials i que se'ls comenci a donar una sortida com a mínim una mica digna.
El que passa és que si no tenen papers això no es pot fer. És a dir, Creu Roja només pot donar-los la sortida d'inserció sociolaboral si tenen algun tipus de paper, i això no s'ha pogut tramitar perquè és un acord del consistori del dia 9 d'aquest mes. Per tant, si la jutgessa obria un període de desallotjament, el que s'hauria d'haver fet és adaptar que les mateixes instàncies judicials haguessin dit aquí hi ha un procés en procés, mai millor dit, i per tant esperem que això es resolgui abans del primer dia en què es pot fer efectiu aquest desallotjament, enviar 50 furgones policials.
A mi em sembla que hauríem de veure l'ordre judicial, això d'entrada, perquè aquí hi ha dues qüestions. Hi ha una qüestió humanitària i política, això és una cosa, i després hi ha una qüestió, diguem-ne, des del punt de vista judicial, és a dir, l'ordre que dicta el jutge, i a partir d'aquí, quan el jutge diu que aquesta ordre ha de ser directament executiva i quan s'ha d'executar. Moltes vegades jo crec que aquí hi ha, diguem, amb dues velocitats diferents. La velocitat, diguem-ne, de la gestió del dia a dia, aquesta que tu ja me comentaves, amb aquestes persones, tinguin o no paper, són persones que en aquests moments tenen unes necessitats, les tenim aquí, a més, estan aquí, i per tant, escolta'm, o intentem trobar-los una solució, o realment tindrem un problema primer a aquestes persones i després el tindrem també nosaltres. Per tant, hem de buscar-hi l'encaix i hem de buscar la fórmula, això és evident, no? A partir d'aquí, jo crec que sí que moltes vegades hauríem de buscar, i amb això no estic acusant el jutge o la jutgessa que hagi pres aquesta determinació, eh? Tampoc ara es tracta ara aquí de culpabilitzar i estigmatitzar un jutge, però sí que em sembla que caldria moltes vegades que anés més acompassat tot això. Estem parlant d'una casuística molt concreta i estem parlant d'una situació en la que moltes vegades el temps és molt important. I aquest temps, aquest marge, és un marge en el que l'Ajuntament hi treballa, en qui treballa en Creu Roja, en qui treballa les tècnics de l'assistència social. Per tant, home, veient tot això, em sembla que probablement hauria estat bé dir, escolti'm, de moment aturem això i deixem-ho sobre la taula, no tant sine die, perquè sine die tampoc, perquè, escolta'm, arribarà un moment en què les resolucions judicials d'un estat de dret s'han d'acabar complint, i si s'han de complir, s'han de complir per tothom, però en tot cas sí que entenc que caldria trobar-hi ara aquesta sortida. Ara el problema és que la sortida l'has de trobar, com ara estàvem escoltant des de la unitat mòbil, diguem-ne allò, cas per cas, en aquest moment, i probablement d'una manera més apressada, que no passi si hagués pogut trobar una sortida més global. Aquí tenim un altre problema. Tenim un problema també del marc jurídic. La Gemma deia una cosa abans. Clar, les persones que no tenen papers avui, tal com tenim ordenament jurídic, doncs en aquest país tenen un problema molt important, no? I per tant, a partir d'aquí també es genera un problema per aquelles institucions, ja parlo d'institucions, ja no parlo entitats privades, que volen donar suport a aquestes persones o que les volen ajudar. Estem en un moment ara molt complicat i entenc que la gestió ara de tot plegat es complica perquè, lògicament, ara hi ha aquestes persones a fora, és que ara les has d'atendre sí o sí, i aquest cas particularitzat d'aquestes 300 persones s'haurà d'accelerar molt, i això implica, lògicament, una feinada i una problemàtica, diguem-ne, difícil de resoldre en molt pocs dies.
Canvio un moment de tema. Oriol, què et sembla la sentència del cas Jaume Matas i del cas Maria Antònia Munà?
Són dues sentències diferents. Diguem, una cosa és la resolució d'un recurs al Suprem,
sí,
i l'altra cosa és una sentència, no sé si és, em sembla que és de primera instància.
Ella ha demanat recórrer-la.
Sí, no, ha demanat recórrer-la. La pregunta amb el tema de la sentència de la Munà, són casos similars, perquè ara estem en la conjuntura d'ara, del dia a dia, però recordo, Jaume Matas ha estat, la sentència l'hi ha rebaixat al Suprem, no sé en quins criteris perquè no me l'he llegida, però la gran notícia és que Jaume Matas ja no entra a la presó, però recordo que Jaume Matas té 15 processos oberts, i per tant, bé, i en el cas de la Maria Antònia Munà, també la cosa és si el fiscal demana l'ingrés immediat a presó per evitar allò, possible risc de fuga o qualsevol cosa d'aquesta. Per tant, és molt divertit que, clar, els mitjans, l'atenció la centren en si entren o no entren a la presó. Seria més interessant obrir una mica el focus i veure que això de Mallorca, i en general de les Balears, aquí van haver-hi uns anys que això era Babilònia. Perquè, clar, que tingui 15 processos oberts Jaume Matas, que recordem que el van treure de president de les Illes Balears perquè ja la cosa ja no d'allò, per fer-lo ministre de Medi Ambient, a més, que bueno, té el seu delicte la cosa. I tothom sap o intueix que Maria Antònia Munà, per la seva posició política al Consell de Mallorca i en general al Parlament de les Illes Balears, és a dir, recordem que Unió Mallorquina amb els seus escassíssims diputats era el que donava les majories a banda i banda, i per tant era un partit que tenia no només la clau, tenia gairebé la clau i la caixa sencera. I és clar, són aquelles coses que ara comença un procés que pot acabar sent, no un procés, no, uns quants processos que en el fons estan jutjant una època.
Gemma, Josep, molt ràpid, perquè tinc una persona amb qui parlar al telèfon.
Jo comentava fora de micròfon abans, mentre estàvem en anàlisi de publicitat, que una de les experiències més tristes de la meva vida va ser el mes de maig de l'any 2006. I què va passar el maig del 2006? Jo sóc el president del bàsquet Manresa i vam jugar un partit a Menorca contra el Menorca i aquell dia ens jugàvem la vida. Si guanyaven ells, es quedaven a l'ACB, i si guanyàvem nosaltres, ens hi quedàvem nosaltres. I vam perdre amb un resultat molt ajustat. Això és l'anècdota. Jo estava a la llotja amb en Jaume Matas i amb molta gent del govern balear i vaig tenir una sensació, ja no aquell dia, sinó, diguem-ne, amb tot el que allà s'envoltava, que realment allò s'havia convertit en un petit regne de taifes, no? En què hi havia uns senyors, una classe, unes persones, que d'alguna manera havien patrimonialitzat diguem-ne, no la vida pública, no, diguem-ne, la comunitat autònoma, l'havien patrimonialitzat. Però no només això, jo crec que també ens hem de fer una pregunta. Jo vaig tenir la sensació també que hi havia una part molt important de la societat balear que ja hi anava bé, i no només hi anava bé, sinó que, a més, ho aplaudia, i deien, escolti'm, i una mica més de tot això. És a dir, atenció, no estic ara dient que els culpables siguin, diguem-ne, les persones que vivien a Palma o vivien a Menorca o vivien a Eivissa o Formentera, no, no. Estic dient que hi havia una part molt important d'aquesta societat que tot això ja ho veia, però d'alguna manera hi estava anant bé d'una forma o altra, o com a mínim li semblava que allò era el sí però, no? És un petit detall, no té més importància, i al final sí que la tenia. I d'altra banda, sí que també hi havia algunes persones que ho denunciaven en aquell moment i que en aquell moment se'ls va posar sordina. I aquelles persones que ho anaven denunciant semblava que fossin una gent que estiguessin instal·lats a la marginalitat, no? Uns que, d'alguna manera, gairebé ho fessin per ràbia, per enveja, una mica per empipar, per dir-ho clar, no? Quan, en realitat, tu anaves allà i venies de Bellnou i t'adonaves que, probablement, tenien un fons, no només un fons, ara sabem que era un fons molt important de raó respecte al que estava passant en aquells moments.
Permet-me, Gemma, perquè vaig molt tard i perquè fa una estona que se'ns espera. Jo crec que una d'aquestes persones, que ara deia el Josep, està esperant-nos al telèfon, és membre de l'executiva dels socialistes de Balears, el PSI, va ser conseller de la presidència durant la legislatura de la socialista Francina Armengol. Senyor Cosme Bonet, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies a vostès, naturalment.
Li agradaria afegir alguna cosa del que sentia ara a la tertúlia, senyor Bonet?
Home, jo crec que estàvem fent uns comentaris molt encertats, no? Per una banda, la sensació de que tots aquests casos que s'estan intentant estan donant una imatge molt negativa de les Illes Balears, però, naturalment, també molt encertat el fet de que han destacat vostès, que tantes cases, Maria Antoni Monà, que ens van saber com aquesta primera peça, o aquesta primera condemna en Ferran Matas, que també van saber ahir, tot això se produeix, com totes les que li falten Jaume Mata, totes es produeixen durant 4 anys, 2003-2007. El darrer pacte, la darrer coalició entre PP i UM, i que va, diguem, va tenir unes conseqüències nefastes per lo que és la vida política en aquesta comunitat autònoma. Jo, a part de conseller de presidència, en aquell moment era un simple conseller insular a l'oposició del Consell de Mallorca, i clar, ho veies des de fora. Nosaltres van denunciar que aquest cas de Can Domenga era molt estrany, però no imaginàvem en aquell moment que arribava amb ell, que ara arriba. Quan un se llegeix la sentència, no, els fets provats que manifesta l'audiència, un se sorprèn, perquè estaves a una bancada de l'oposició sospitant que passava tot això, però no t'imaginaves que anés tan a l'engròs, no?
Han hagut de passar 10 anys gairebé, senyor Bonet, pel que vostè em diu, per fer ara aquesta marxa enrere. Vostè creu que realment pot acabar sent molt pitjor amb els casos que encara hi ha oberts?
Bueno, és a dir, queda el cas gros, diguem, o sigui, com s'ha convertit en gros, perquè implica persones molt importants com el cas d'en Garín, no? Però, bueno, el cas Palmeret, que és, crec jo, el cas més important dels que s'enfrontarà Jaume Matas, no? Del qual aquesta primera condemna és una referència escrita. Un té la sensació, un voldria pensar que totes aquestes condemnes, totes aquestes judicis, aquestes investigacions haurien d'ajudar a que la ciutadania recuperi la confiança en les institucions, no? Perquè el fet de qui la fa la paga, no? Per això imagino que ara la gent queda tan sorpresa quan se diu, no, el tribunal em rebaixa la condemna de Jaume Matas de 4 anys de presó a 9 mesos i, per tant, podrà eludir de fet presó, perquè l'audiència podria decidir que ha d'ingressar, però bé, normal és que no ingressin. És això el que crea una certa alarma social. Jo penso, home, arribarem a tot i arribarem per tal vegada a recuperar la confiança dels ciutadans, perquè et quedarà mal més per sempre més, que jo per molts anys serà la imatge pública que tenen les institucions de les Illes Balears.
Vostè com se li ha quedat el cos quan va veure que el Tribunal Suprem havia fallat perquè Matas no entrés a presó?
Primer de tot he de dir que m'ho sorprès. Jo ho tindria des de respecte màxim a el que pugui fer el Tribunal Suprem, però jo no des de ser un ciutadà, falta que pugui dedicar-me a la política, però no des de ser un ciutadà normal, en el qual queda molt sorprès de que no sé, una condemna que alguns esperen exemplar perquè és la primera contra un president o condemnant a un expresident del govern que fa precisament això que parlàvem amb vostès, no? De ser el soldat, no? d'aquest regne de taques que teníem aquí l'any 2007. Tothom ho tenia amb les intencions en pla, pensàvem que l'Audiència Provincial ho havia estat. Suposo que tothom intuïa que el Tribunal Suprem rebaixaria ara 9 mesos, que pot... 9 mesos, i perdonin, 9 mesos per tràfic d'influències, però després hi ha tota una sèrie de delictes pels quals no se l'ha resolt, no? Al final, ni malversació, ni... En fi, la sensació és un mal, una forma de dir, realment podem creure en el sistema judicial? Home, jo crec que sí, no? Que si aquestes coses passen, que ja si té un bon advocat el senyor Matas, pues haurà influït, que va ser ministre d'Espanya, no ho sé, no vull entrar en especulacions, però imagina que com la majoria de ciutadans amb els que jo vaig poder parlar i amb els que sentim per la xarxa social i tal, ha quedat bastant indignada, no? Sí. Ha provocat un efecte contrari al que ja un mamà t'esperaria, ja un mamà t'esperaria des de la colònia de Sant Jordi, deia que ara confiava més en la justícia i les ciutadanies, i de vegades és la contrària, ara confiem una mica menys determinades actuacions de la justícia.
I deixi'm que li pregunti per acabar. Senyor Bonet, vostè confia que Maria Antònia Munà acabi efectivament trepitjant la presó?
Bé, si hem d'anar a cercar antecedents, ens trobem que el seu vicepresident, el senyor Nadal, va veure confirmada la seva condemna 4 anys, ahir, sense cap tipus de rebaixa, simplement pagant perquè era l'Audiència Provincial. Ja no vull fer valoracions sobre si hi ha diferències de tracte entre uns i altres. Ara bé, també és cert que aquesta sentència del Tribunal Suprem dona pistes perquè els recursos s'hi puguin aferrar alguns condemnats per casos similars per intentar la rebaixa. No crec que el tracte de Maria Antònia Munà sigui com el que ha tingut Jaume Matas, però és una valoració completament personal.
Senyor Bonet, li agraeixo molt que hagi atès la trucada del Món a RAC1. Mantenim el contacte per si en els pròxims mesos ha de tenir... ens interessa l'opinió del Partit dels Socialistes de Balears, vist que encara els queda molta feina als jutjats, als tribunals de Balears, per acabar de dirimir aquestes qüestions. Gràcies, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Gemma, què en penses de tot això?
No, jo comparteixo la indignació i em sembla que és procedent a una reflexió a banda de sobre el poder polític que tenim i la justícia que tenim, també sobre els votants que tenim. És a dir, estem parlant de coses que surten fa 10 anys i durant aquests 10 anys aquestes persones van guanyant eleccions no només a les Balears, no només a València, no només a Catalunya, no només a Andalusia. Tenim un problema, jo penso, de qualitat democràtica i d'expectatives de la població en relació a la democràcia. Si la gent té poques expectatives en relació a la democràcia, voten el que menys roba o el que més perceben que quan roba els afavoreix, no? De fet, hi ha estudis que demostren que quan percebem que la corrupció ens beneficia, encara que ens robin 10 i se'n quedin 90 i ens en donin 10, com que ens roben 100, se'n queden 90 i ens en donen 10, com que ens en donen 10, seguim apostant per aquell cavall perquè tenim la sensació que almenys alguna cosa ens rebem. Durant l'època del boom, jo crec que l'efecte que es produeix a tot Espanya és aquest, no? Tots sabem que hi ha una corrupció generalitzada, però com que hi ha una sensació de, bueno, el meu pis cada vegada val més i per tant té una sensació, per molt artificial que sigui, de riquesa, permetem aquest tipus de polítiques. Però jo penso que hem de començar a reflexionar tots nosaltres. És a dir, començar a crear una cultura veritablement democràtica, una expectativa de democràcia de la ciutadania envers els polítics i, per tant, que aquestes coses, que posar a la mà els fons públics, que acceptar comissions, que acceptar sobres, sigui totalment inacceptable. I si no ho fa la justícia, si es tapen entre ells, si es fan les lleis de la seva mida perquè prescriguin quan arriba als tribunals, etc, el que no poden manipular de cap manera o no haurien de poder manipular són les urnes. I, per tant, que el càstig que no dona la justícia sabem donar-lo a les urnes.
Josep Oriol.
A mi em sembla que en el cas d'en Jaume Matas, perquè s'expressava aquest dubte, anirà o no a la presó, què passarà? És que és la primera causa que té d'un reguitzell. I per tant, ho té complicat, perquè per petites que siguin les condemnes que puguin sorgir en un percentatge, diguem-ne, estimatiu d'aquests procediments que té pendents, home, el més probable és que per molt que els seus advocats, que els deu tenir molts i bons, busquin totes les escletxes possibles, evitar d'entrar a la presó no crec que li sigui fàcil. Jo no crec que li sigui fàcil. Hem de veure després, òbviament no farem prejudicis, no sabrem, és a dir, en aquest sentit, posem l'accent a la presumpció d'innocència per bé que els indicis són els que són, però posem-li, si volem, però en tot cas, jo no crec que ho tingui fàcil. fàcil, perquè aquest és el primer. I pel que sembla, és el primer i probablement el més lleu de tots plegats, perquè al final era allò, he pagat pels discursos, en fi. Per tant, semblava que això fos el cromo de la xocolata, ja no era ni la xocolata, era el cromo. Per tant, a partir d'ara, a mi em sembla que per en Jaume Matas, i crec que el to d'ahir d'ell, ho evidencia una mica, oi? El to d'ell d'ahir és un to que no l'havíem sentit mai, un to baix, un to molt de molta humilitat, un to fins i tot de penediment, un to d'aquest tipus, que és un to d'alguna manera que vol prefigurar una actitud respecte a tot el que li ha de venir. I per tant, aquest to tan prudent i aquest to, diguem-ne, si em permeteu, una mica amb la pell de xai, oi? Amb aquest to que fa servir, és un to que jo crec que també no és un to gratuït, és un to que pot, evidentment, estar relacionat amb un estat d'ànim, però sobretot és un to per una estratègia determinada respecte a tot el que li vindrà a partir d'aquests moments.
Sí, bueno, aquí dies passa, anys empeny, i només hem de mirar el cas del Millet, que ens està ara mateix escoltant amb amb un whisky i un puro des de casa seva.
No, però jo ja m'he fixat. El cas del Millet haurà de sortir una sentència en el moment. Haurà de sortir una sentència quan hi hagi el judici, que no sé quan serà, però quan hi hagi el judici sortirà una sentència. És que en el cas de Jaume Matas ja té la primera. I després, doncs, quan vagin arribant, en la mesura que vagin arribant, esclar, això és un antecedent. Aquesta sentència, si no el recorren a Estrasburg, però vaja, ni que fos així, aquest és un antecedent. I a partir d'aquest antecedent, el fet de deslliurar-se de la presó ja no serà tan fàcil. És a dir, ara perquè és una condemna inferior als 2 anys i 1 dia, i per tant, com que és inferior als 2 anys i 1 dia, diguem-ne, de manera bastant genèrica, la gent no entra a la presó quan les condemnes són inferiors a aquesta pena de privació de llibertat, que és de 9 mesos. Mm. Però aviam, a partir d'ara ho pot tenir molt més complicat.
Oriol, què dius? Que fa estona que no sento.
A mi no em preocupa, insisteixo, si entra o no entra a la presó. O sigui, si entra o no entra a la presó, és que ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè a més la justícia aquí és garantista i per tant pot anar presentant recursos i ja veurem. El problema és si realment es resol allò que deia la Gemma, el problema de fons, que és dir, escolta, malauradament, les Illes Balears, que és una societat, o sigui, no... Són unes illes, i per tant, les illes ja ho tenen, això. Són societats tancades, bastant petites, són comunitats autònomes, i a més, els consells insulars tenen fort pressupost. Hi ha organitzat un sistema econòmic, social i polític, que és un sistema depredador. És a dir, a totes les comunitats i a tots els països hi ha corrupció. El problema amb les Balears és que s'havia instal·lat un sistema on... Més o menys tothom participava, no tothom participava de la cosa, però sí que hi havia una certa tolerància amb la cosa. I per tant la pregunta és si aquestes sentències ajuden no a fer entrar a presó Jaume Matas, que això, mira, ja veurem, vull dir, ni tant de bo ni no sé què, vull dir, ja veurem si entra o no hi entra. No és aquest el tema. La pregunta és si... els 3% i els 5% de les obres públiques, si els maletins o els sobres s'han acabat a les Illes Balears. I aquesta és una cosa d'aquelles, i a tot el país, però saps què passa amb les Balears? Que passava una mica també en València. Que és que els mitjans de comunicació, els empresaris, la gent lligada al Partit Popular... que porta molts anys controlant, no només políticament, sinó socialment, les Illes Balears. És una mica el mateix que passa a València. Una mica el mateix que passa a València i una mica el que passa a Catalunya i Andalusia. Catalunya i Andalusia no tant. Catalunya és una societat una mica més complexa. Però sí que és veritat, i et compro una cosa. Fixa't com, en el cas Bárcenas, diguem, hi ha alguns diaris, alguns mitjans importants que són els que han estirat del fil del cas Bárcenas, i en canvi del cas Palau, no hi ha hagut cap mitjà, és a dir, no hi ha hagut cap organització social que hagi estirat del cas. El qual demostra que, bueno, hi ha un cert consens. A les Balears això és encara més bèstia. La pregunta és si les sentències judicials no només condemnen el personatge o els personatges, no només desmantellen Unió Mallorquina, sinó si l'esperit de Conchabeo i de corrupció generalitzada que hi havia... en aquesta comunitat, si això s'ha acabat o no.
Home, jo entenc,
i aquest és el problema.
Jo entenc, Oriol, que després de processos d'aquest tipus...
Tu creus?
Processos que, a més, acaben afectant a les persones de la màxima responsabilitat. No estem parlant de que afectin, amb tots els respectes, allò amb un tècnic interposat, amb un senyor que era diputat, no estem parlant del president, estem parlant de la Maria Antònia Munar amb tot el poder que tenia. Per tant, estem parlant de gent molt important. I jo crec que, després de tot això, les coses no poden seguir iguals de cap de les maneres. I, al final, això ha de tenir, diguem-ne, un efecte, si em permeteu l'expressió, higiènic i profilàctic. És a dir, al final, això ha de tenir aquest efecte. Per bé que moltes vegades hi ha actituds aquestes que van molt més enllà dels partits polítics, estan molt enquistats en una societat, en una manera de fer les coses. I per tant, és atàvic. Moltes vegades ja són maneres de fer molt atàviques, però a mi em sembla que després d'una sacsejada d'aquestes característiques, és una sacsejada potent. Estem amb el cas Nos, que està lligat al Palmarena. Estem parlant de persones afectades, que són persones amb una rellevància social i que tenen una influència enorme. A mi em fa l'efecte que després de tot això seria realment, ja no preocupant, seria tràgic que no canviï res. És a dir, em sembla que algú n'ha de prendre nota, ja no tant només per canviar maneres de fer i maneres de procedir, que això seria l'ideal, sinó fins i tot per protegir-se, per dir, escolti'm, atenció, que tot això no és de franc, que aquí no hi ha ningú que sigui immune ni impune. És a dir, aquí l'estat de dret funciona i al final quan algú fa coses que no toquen, doncs al final se les troba i se les troba com se les van trobar i amb unes sentències determinades, per bé que n'hi hagi alguna que hagi estat molt rebaixada.
Molt ràpid, Gemma.
Una dada. L'enquesta de la setmana passada del Mundo, el 83% de la població espanyola considera aprovat que el Partit Popular ha manejat diner negre i ha pagat sobres. El 30% de la població seguiria votant-lo. És a dir, aquí tenim un 13% de persones que, sabent que hi ha corrupció, els torna a votar. Això no ha canviat. No ha canviat tant com hauria de canviar. 4 milions de persones deixaran de votar al Partit Popular, segons les enquestes, però encara hi ha un 13% de la població que tolera, accepta, normalitza i vota a les persones que ens roben.
Què respondrà Josep Vives? Una pausa per la publicitat i li preguntem.
El perquè de tot plegat.
5 minuts sobre 2:15 del matí. Continuem en tertúlia amb Oriol Bartomeu, Gemma Galdón i Josep Vives en temps de tertúlia, on aquest dematí estem preocupats per aquests muntanyencs, tres muntanyencs que, segons explicàvem a primera hora del dematí i segons llegim també La Vanguardia, haurien passat 4 nits a 7.000 metres després de fer el cim del Geu al Pakistan i en el descens del Gasher Brum 1, a punt d'arribar al camp 2, haurien perdut el contacte amb el camp base i, segons hem pogut saber aquest dematí de la nostra redacció, haurien sortit un grup de muntanyencs a intentar rescatar-los. Hem intentat posar-nos en contacte amb l'Associació Muntanyenca de Sarrià de Ter, on sembla que un d'ells, un dels nois és català, es diu Xevi Gómez. Només ens han confirmat que sí, però no volen parlar de moment. Per tant, compàs d'espera per saber com està aquesta situació. L'altre dels temes que volia parlar-vos té nom propi, és el de la ministra de Sanitat, Ana Mato, i ahir, quan li van demanar als periodistes què passava perquè el govern espanyol deixés de fer la reproducció assistida a mares solteres i lesbianes, va dir això.
Usted sabe perfectamente lo que es un problema médico, ¿no? En esta cuestión no creo que la falta de varón sea un problema médico, pero en todo caso sí le te puedo decir que este debate ya se produjo en el año 2011, exactamente en los mismos términos, cuando la anterior ministra de Sanidad tuvo que decir que el sistema de salud no discrimina a ninguna mujer, ni lesbianas ni a las que no tienen pareja.
Gemma.
Què he de dir? Em sembla que s'ha presentat ja un recurs de no constitucionalitat per discriminació.
Sí,
per
les associacions.
Per gènere. Haurem de veure com acabem. Jo em sembla que és una mesura de caire clarament ideològic i que no s'aguanta des d'una perspectiva mèdica. És a dir, perquè pot ser mare qui és heterosexual i té parella i no pot ser mare qui és heterosexual sense parella o qui no és heterosexual. És a dir, em sembla que és de caixó. I el que em sembla greu és que alguns caiguin de la figuera ara, 2 anys després de que això s'estigui practicant a Catalunya i que hi hagi moltes persones a Catalunya que volen ser mares i que no tenen parella o que no són heterosexuals i que han quedat de forma totalment injusta fora de la cobertura de la sanitat pública. Mm-hmm.
Josep Oriol?
No, a mi em sembla que aquest és un criteri que no toca. És a dir, a mi em sembla que no podem discriminar la gent ni per la seva tendència sexual ni per la seva situació familiar, no? I a mi em sembla que si una persona, una dona en aquest cas, vol ser mare i necessita una reproducció assistida, a mi em sembla que això hauria de correspondre a la universalitat de les dones, no? A la universalitat de les dones amb independència d'aquestes situacions particulars. A mi em fa l'efecte que aquesta és una mala mesura, clarament és una mala mesura, i crec que no va en la línia del que nosaltres crec que com a societat hem d'anar avançant. Jo crec que hem d'avançar clarament en aquest sentit. De fet, ja hi hauríem hagut d'avançar, però, en fi, anem fent passes en aquest sentit, però resulta que aquesta és una passa, jo crec, clarament enrere, i em fa l'efecte que ja no és tant només una qüestió ideològica, que també probablement no, sinó, jo diria, pràcticament és una qüestió senzillament humana. És a dir, si hi ha una persona que en la seva vida té ganes de ser mare i vol ser-ho, i a més és una persona que forma part d'aquesta societat, ha de tenir igualtat de drets i deures respecte als altres. A mi em sembla que entrar en aquesta casuística a mi em sembla que és profundament injust.
Oriol.
Jo, més enllà del tema ideològic, que és evident, també és veritat que hi ha una cosa, és molt fàcil, quan surt l'Anna Mato, que tots sabem de quin peu calça, és molt fàcil enganxar-la per la lògica ideològica, però segons heu dit, a micròfon tancat, això a Catalunya es practica des de fa 2 anys, i per tant clar, segurament el conseller Boi Ruiz no és tan no el podem titllar tant d'ultraconservador. No ho sé, perquè com que aquí som així una mica d'allò, a mi em fa l'efecte, més enllà de la cosa ideològica, que és certa i que és indignant, jo li veig també un rerefons econòmic. En el fons estem parlant de si el mètode és gratuït o no, i per tant sí que s'està fent una discriminació a les mares solteres, que recordo hi ha 2 dirigents del Partit Popular que van ser mares per inseminació mentre eren solteres.
Que són?
Que són l'Alicia Sánchez Camacho i la Maria Dolores de Cospedal, que jo conegui, per tant igual en poden haver-hi més. Però hi ha, clar, això és un gran negoci. És a dir, si eliminem de la gratuïtat, és a dir, de l'assistència pública de la reproducció assistida a tota una sèrie de gent, en el fons el que estem fent no els estem evitant de tenir fills. L'únic que estem dient és que paguin. Clar. I per tant aquí la sanitat privada té un forat espectacular, té un gran mercat que pot explotar. Tot plegat, a part de la ideologia, hi ha aquí segurament uns interessos corporatius molt i molt importants.
Sí, però des d'una perspectiva liberal i que només vulguis afavorir els interessos privats, el que fas és eliminar-ho de la cartera sanitària. Quan introdueixes un biaix que discrimina per orientació sexual, ho sento, però a Catalunya, a Espanya, a Pequín i a Pocón, això és una ideologia conservadora que s'està practicant, i ho veiem en els fets i les polítiques a Catalunya i a Espanya.
Deixeu-me que saludi la directora de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, la Cati Pallàs. Hola, Cati, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa una estona que la Cati estava escoltant el telèfon.
Sí.
Què li sembla el que ha escoltat de la tertúlia, Cati?
Sí, sí, ja és aquesta la idea que jo us volia transmetre, i també, bueno, jo m'hi sumo a tot el que han dit els tertulians, i a més voldria afegir, i en resposta a les paraules de la ministra Mato, que diu que, bueno, que el no tenir un baró no és una enfermetat. Jo volia recordar que les tècniques de reproducció assistida no estan creades per curar cap malaltia ni per curar res. Les tècniques de reproducció assistida han estat un avanç científic que obre nous camins per aconseguir gestar un fill, sigui lesbiana o no. I per ajudar en aquest sentit, totes les condicions que s'han posat han sigut més bé condicions morals a l'hora d'accedir a aquestes tècniques via sanitat pública, han estat més bé morals que no pas qüestions de mèdiques, no?
Em pot confirmar que fa 2 anys que a Catalunya ja passava això?
Sí, i tant, més de 2 anys.
I com és que no n'havíem sentit a parlar o no havíem tingut el rebombori que va ocasionar quan ho va anunciar ahir la ministra, Cati?
Clar, perquè jo suposo que això... A veure, des de la nostra associació això ho van denunciar en el moment en què va ocórrer, però, bueno, pues mira, els mitjans no es van fer el ressò que calia, no? Ara, com que això ve des de Madrid i ve des del Ministeri, s'han fet ressò un periòdic com El País, que és un periòdic de tirada nacional, aleshores jo crec que el kit ha estat aquí, no? Però això ja ve passant a València, ve passant fa més de 2 anys i mig. Jo tinc un document, el document que circulava pels hospitals que tenien unitat de reproducció assistida, on negre sobre blanc posa exactament això, parelles homosexuals. Estava restringit a parelles homosexuals.
Clar, més clar impossible. Ah, des de l'associació intentareu recórrer aquesta idea que té la ministra?
Sí, i tant. I sabem que des de la Federació Estatal això s'ha tirat endavant, i nosaltres anem a fer tota la força que podem, òbviament. És una discriminació claríssima.
La decisió a Catalunya també la vau recórrer?
Sí. Vam prendre, bueno, totes les mesures que van estar en la nostra mà. No la vam recórrer, sí vam anar a fer queixes a la Conselleria de Sanitat, però es van obviar, no es van fer cas.
És difícil de quantificar, i més en un material sensible com aquest, el de ser pares, el de passar per un moment com aquest, el d'intentar, doncs, tenir la fortuna que aquella persona que vulgui pugui acabar sent mare o pare. Però hi ha molts casos a la vostra associació de gent que hagi hagut de recórrer a la sanitat privada amb aquests,
sí,
el que puguis conèixer?
Sí, I tant. Des de fa 2 anys i mig, gairebé tothom ha de recórrer. I aleshores això el que ens deixa és que aquelles parelles, aquells matrimonis de dones que, o dones solteres que volen accedir a la maternitat, si tenen diners, si tenen la capacitat econòmica per a fer-ho, ho poden fer. I si no, es queden amb les ganes, òbviament.
I després tot el que suposa com a col·lectiu que es discrimini una vegada més en relació a la resta de la gent de la societat.
Efectivament, sí. I tornem ahir a la discriminació de la dona i de la dona lesbiana, sí.
Cati Pallàs, directora de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais, moltes gràcies per atendre'ns i que tingueu molta
gràcies
sort.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.
3 quarts de 10, quines cares us han quedat, eh?
Sí, perquè realment no deixa de ser sorprenent que a aquestes alçades estiguem discutint una qüestió com aquesta. Altra cosa és que diguis, escolta'm, resulta que en un moment determinat, i això s'ha posat sobre la taula i més últimament, oi, en els últims anys, i en algunes comunitats autònomes més que en d'altres, de dir, escolta'm, doncs miri, hi ha un servei determinat que fins ara era gratuït i aquest servei, doncs, pel que sigui, entenem que ara no podrem cobrir-lo perquè doncs o no tenim diners o entenem que hem de prioritzar altres serveis i aquest no el podrem donar gratuïtament, però no el dones gratuïtament per ningú. És a dir, si realment al final dius, escolti'm, s'haurà de pagar, doncs haurà de pagar tothom. I haurà de pagar tothom perquè aquest servei concretament és que no ens arriba. I llavors discutirem, diguem, de quins són els criteris de priorització o de no priorització, si això s'ha de fer, si no s'ha de fer, però aquesta seria una altra discussió. La discussió que tenim ara és el fet de dir, no, aquest servei el seguirem prestant, però amb algunes persones no. I clar, a mi em sembla que això realment és on realment grinyola d'una forma molt, molt important. I a mi em sembla que ja no és una qüestió de reflexionar, jo crec que s'hi ha d'actuar, perquè, francament, tampoc em val l'estadística. És a dir, ni que només siguis una sola persona, que no és una, que són moltes més, però que si tan sols això només afectés els drets d'una sola persona, s'hauria de rectificar. I jo ho tinc molt clar, perquè em sembla que, torno a dir, hi ha el vessant ideològic, l'Oriol comentava també fins i tot aquesta possible vessant econòmica. Jo em quedo senzillament a la vessant humana. Jo escoltava ara a la senyora Pallàs i pensava realment em sap greu per les persones, per les persones en si mateixes, per les persones que es veuen privades d'aquest dret i que moltes vegades, si no tenen mitjans econòmics, doncs resulta que se n'hauran d'estar quan no estem parlant realment d'una qüestió menor, estem parlant d'una qüestió de vida important, de voler formar una família i de voler ser mare.
Oriol.
Jo insisteixo en el tema. Això afecta el col·lectiu de dones solteres i de parelles lesbianes pobres. Perquè les dones solteres i les parelles lesbianes que s'ho puguin permetre seguiran tenint la possibilitat de ser mares independentment d'aquesta llei o d'aquest ordre ministerial. I després insisteixo en una cosa, que és que, clar, ara ha sortit el tema, i ho ha dit la mateixa senyora Pallàs, no? És que un diari d'abast estatal se n'ha fet ressò. M'agradaria saber si fa 2 anys algun diari o algun mitjà de comunicació es va fer ressò de la mateixa cosa feta pel govern de la Generalitat. Perquè és que, clar, si la cosa és la mateixa, si la llei és la mateixa, si l'impediment és el mateix, ja ho entenc que amb el Partit Popular és més fàcil de dir, de posar-los el dit a l'ull. Però llavors és que aquí, diguem que si els mitjans no es van fer ressò, com a societat, la societat catalana, vam fallar. Perquè si ara ens estirem els cabells i ens posem les mans al cap i fa 2 anys no ho vam fer, és que alguna cosa
tampoc
passa,
Oriol,
eh?
Tampoc, Oriol, sembla que en aquell moment hi hagués massa debat. És a dir, a part dels mitjans de comunicació, fixa't una cosa, hi ha qüestions a vegades que realment de seguida aixequen un debat i un debat vehement i un debat a vegades fins i tot abrandat, no?, sobre algunes qüestions. I resulta que això va passar com de puntetes. Jo no sé si va ser només els mitjans de comunicació, fins i tot. Però jo ara voldria parlar des del punt de vista estrictament polític, no?, esperant una decisió i automàticament et trobes que algunes decisions de seguida són contestades. I aquesta, i és probablement, igual és un desconeixement per part nostra, igual és que nosaltres aquell dia portàvem, diguem, els taps a les orelles.
No, discutint sobre el referèndum de la independència.
No, Oriol, no, o altres coses.
Bàsicament, Oriol.
Fa 2 anys ja parlàvem del referèndum.
Oriol, jo crec que en el Parlament de Catalunya tenim moltes forces polítiques i penso que hi ha moltes forces polítiques que discuteixen sobre altres coses.
Mirem-ho si ho han discutit.
Espera, que ens escapem. escapem al referèndum i la Gemma tenia la paraula.
Sí, a veure, jo sí que recordo la cobertura mediàtica, per tant, els mitjans sí que ho van reproduir. El tema és que se'n generi un debat, i aquí sí que l'aposta periodística de posar-ho en una nota, en una pàgina amagada, o posar-ho en portada, o fer-se'n un cert eco, i també que es reculli des de les tertúlies, i al final els altaveus dels mitjans de comunicació, que no són només el mitjà imprès, i que existeixi una societat civil amb capacitat de respondre. És a dir, clar, en el moment de les taxes judicials que li exigim a qualsevol associació que presenti recurs, dius, ostres, doncs hi ha moltes associacions i moltes organitzacions de la societat civil que ja no tenen el dret a accedir a la justícia perquè hi ha unes taxes judicials que saps que inclús en el cas de que guanyis has de pagar. Per tant, la societat civil fa el que pot, i a Catalunya es va fer el que es va poder, i senzillament no va haver-hi un entorn favorable per part d'aquests altaveus dels mitjans. Però jo voldria recordar, i hem tingut aquí en aquest mateix plató el Boi Ruiz moltes vegades, dient-nos de forma totalment seriosa, i ells ho deu creure, que aquí les retallades no estaven afectant la columna vertebral de la sanitat, que no estàvem canviant el model, i constantment tenim evidències, i que ens ho diuen el mateix personal de la sanitat, i només cal anar a qualsevol hospital públic de la nostra ciutat per veure el nivell de cabreig del personal sanitari que veu que està donant serveis sanitaris en unes condicions subòptimes. El senyor Boi Ruiz dient que el model sanitari català no s'estava alterant, i després el que veiem és que s'està creant efectivament una sanitat pels rics, que és els que es poden pagar una mútua privada, i la sanitat pels pobres terriblement limitada, i que al final només ens atendran si estem a punt de morir-se. És a dir, ens estan eliminant totes les cures preventives, tots els tractaments que ens podrien aconseguir que el tractament de les malalties fos més econòmic, perquè faríem precisament aquesta tasca de prevenció, de detecció en els estadis inicials de desenvolupament d'una malaltia. Tot això s'està eliminant, les proves inicials s'estan eliminant, hi ha una afectació brutal al sistema sanitari català, i no en parlem. Jo no sé per què, i jo no sé què us donen de menjar a certes persones, a qui li donen de menjar a certes persones en aquest país, per creure's que quan les coses es fan a Catalunya són menys greus o quan es fan a Espanya. És a dir, veure diferent el Millet que el Bárcenas, veure diferent la Mato que el Boi Ruiz, no ho entenc. No entenc com podem pair de forma diferent aquests atemptats brutals a la democràcia, al sistema sanitari i al control públic i a les finances.
Ara se m'ha escapat ja tot de les mans quan has fet tota aquesta barreja. He de fer una pausa per resituar-me, perquè hi ha un munt de mans aixecades. Dono pas a la publicitat. De seguida escoltem què diu l'Oriol Bartomeus i el Josep Vives en aquesta tertúlia d'avui al Món a RAC1.
Oblideu-vos de la calor amb un partidàs de futbol. Demà, el Barça contra el Bayern i el Madrid contra l'Olympique de Lió. Feu-vos socis de Gol i veureu la pretemporada completa. La Lliga, la Copa, l'Europa League i tot el Mundial per 15,90 € al mes tota la temporada. I emporteu-vos a l'on vulgueu. Gol Televisió. Sense gol, no hi ha futbol.
Si somies amb un cotxe alemany, amb la millor tecnologia, ara fes el teu somni realitat. Opel et manté el pla PIDE. Emporta't una insígnia per 21.800 € amb 5.000 € de l'equipament més exclusiu. Només 500 unitats. Opel Insignia, el millor cotxe que hem fabricat mai.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Veure una bona pel·lícula. Passejar per la platja al capvespre... Sortir a córrer. El seu temps és perquè el dediqui a fer allò que més li agrada. De la ITV del seu Audi ja ens n'encarreguem nosaltres. Nou servei ITV amb revisió i trasllats gratuïts. I a més, si ho necessita, amb descompte especial en peces de recanvi. Xarxa de concessionaris i serveis oficials Audi.
Desperta, perquè aquest estiu tens l'assegurança de cotxe a tercers per només 189 € sense destes. 902-030-282. Berti, assegurances per gent desperta.
Ah, és temps de vacances.
De canviar els pneumàtics.
D'anar a la platja.
De recarregar l'aire condicionat.
És que només penses en el teu cotxe?
No, només penso en tu. Gaudeix de l'experiència Citroën amb una revisió gratuïta de 12 punts de seguretat. Recàrrega d'aire per només 35 € i el 70% de descompte en el segon pneumàtic. Només fins al 31 de juliol al teu servei oficial Citroën. Condicions a Citroën.es.
Citroën. Creative Technology.
Durant les vacances, relaxeu-vos en un dels hotels Be Life de la República Dominicana amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés.
V-Life Gran Punta Cana, V-Life Gran Marient, V-Life Amaca i V-Life Canoa, magnífics hotels, tot inclòs de 4 i 5 estrelles. Són a les millors platges de la República Dominicana. Punta Cana, Puerto Plata, Boca Chica i Bayahibe, amb excel·lents instal·lacions per gaudir d'unes vacances molt caribenyes. Tots amb el millor preu pel juliol, l'agost i el setembre. 9 dies, 7 nits, des de 920 euros per persona en règim de tot inclòs, amb vols, taxes aèries i trasllats. Més informació a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés i al 902 400 454.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i arribarem a les 10, quanta roba i que poc sabó, Gemma Galdón, Josep Vives i Oriol Bartomeus. L'Oriol tenia la mà aixecada i després escoltem el Josep.
Jo és que, mira, més que res, perquè no em sentiria bé de no dir-ho, ja que ho ha tret la Gemma, i jo fa 3 setmanes o un mes vaig estar ingressat en un hospital públic, i he de dir que és espectacular la feina que fan el col·lectiu d'infermers, infermeres i la gent que s'ocupa de les proves radiològiques i tot això. És a dir, l'hospital està ple de cartells denunciant que els hi han reduït el sou, que els hi han reduït les pagues extres, i en canvi he de dir que el treball d'aquesta gent és espectacular. La manera com aquesta gent treballa, la manera com et cuiden, com et sents en una situació que evidentment ningú està molt feliç d'estar ingressat en un hospital, però és extraordinari el treball que fan aquesta gent en una situació de retallades brutals, i tot i així jo crec que la qualitat del servei, del treball d'aquestes persones no ha baixat ni res. I això ho sento molt, ho havia de dir, perquè és que realment quedes absolutament commogut del treball d'aquesta gent.
M'hi sumo.
L'Oriol m'ha tret la paraula de la boca perquè fa pocs dies, per una circumstància familiar, a la meva germana l'han operat d'un càncer recentment, i a més ha estat molt ràpid, detecció molt ràpida i operació molt ràpida, en un hospital públic. I volia dir el mateix que deia l'Oriol, una mica reiterant el fet de dir el servei ha estat excel·lent, els professionals han estat fantàstics, però fantàstics. Evidentment, sí que t'expliquen, escolta, anem collats, tenim mal de caps, perquè tens confiança, tens molta gent, al final tots tenim un parent o altre que està en un col·lectiu que és tan important com aquest. Però he de dir que el servei de l'hospital públic, el servei de l'hospital, les proves, tot, ha estat d'un nivell d'excel·lència magnífic i una atenció humana excepcional. Per tant, podem discutir sobre el model, sobre com va el model, sobre quin és el futur del model, sobre què s'està fent o no s'està fent. Però el que sí que m'agradaria dir, com a mínim, com una experiència personal, que és personal, i per tant jo ara no la vull generalitzar, perquè només és la teva, no? La que tenim a casa nostra, la nostra família en aquest cas. Si hem de fer servir aquesta experiència com a referent, dir que el servei és magnífic, que tenim una sanitat pública a Catalunya amb una gent que la fa anar molt bé. Quan dic gent, vull dir els professionals que hi són, vull dir tota la gent que en forma part, i per tant que penso que tampoc estaria bé que llencéssim ara un missatge, penso, vull dir, ara parlo des de l'experiència estrictament personal, de dir, escoltin, compte, que ara vostè anirà a l'hospital i no l'atendran bé i això no anirà bé i vostè, la seva salut estarà en perill. Jo crec que no estem en aquest escenari ara per ara. Altra cosa és dir, escolti'm, atenció, allò que dèiem, les línies vermelles que es fan servir a vegades com a tòpic, etc. Això és un altre debat. Però jo ara parlo de l'experiència del present, com la teva, Oriol, de fa pocs dies estan ingressat en un hospital també públic d'aquest país.
Mm-hmm. Gemma. El que passa que un sistema com el de la salut, tan bàsic per la societat, no pot continuar sobrevivint de voluntarisme. Jo penso que tenim la sort estranya de que en aquest país sempre s'han pagat sous molt baixos al sector sanitari. Per tant, qui tingués aspiració de fer-se ric sent metge o infermer, ja va migrar fa molt de temps. I per tant la gent que s'ha quedat és gent que tenia un compromís amb la seva feina, perquè sabia que qualsevol altre lloc podia cobrar molts més diners, i em sembla que la conselleria s'aprofita d'això, s'aprofita de que la professió mèdica és una professió que es creu molt el que fa i que està disposada a fer més torns dels que els hi toca, a saltar-se les pauses que són preceptives i a treballar amb un 20% com a mínim de sou menys que estan treballant tots els treballadors públics al nostre país. Però això no es pot mantenir. És a dir, el sobreesforç que estem demanant a la professió sanitària d'aquest país és injust i a més és perillós per la salut pública, bàsicament. Està molt bé lloar els professionals, però és que el que no podem fer és lloar i no denunciar la situació d'urgència i d'emergència total amb la que estan. Evidentment, si vas a l'hospital avui en dia, t'atendran el millor que podran, perquè tenim aquest tipus de professionals a la sanitat, però ho sento, ho fan contra viento i marea, i ho fan amb unes condicions salarials que fan vergonya. No sí, pot sí. ser que les persones que decideixen sobre la vida i la mort no hagin de demanar 50 permisos per poder fer radiografies, que se'ls digui constantment que el que estan fent és inútil, que se'ls digui que les receptes que emeten estan abusant de la sanitat. És dir, ho sento, hi ha mil milions de coses que es podrien fer, com rebaixar la factura de farmacèutica, que no es fa. Rebaixem els sous de les persones. És dir, les prioritats d'aquest govern estan totalment del revés. Molt bé lloar els professionals de la sanitat, però trenquem una llança a favor d'ells exigint que s'acabi el maltractament salarial i de condicions als hospitals i centres d'atenció primària d'aquest país.
Em queda menys d'un minut i li voldria preguntar al Josep Vives, també com a president del Bàsquet Manresa, com estan les coses. L'altre dia vaig veure això de la Bruixa d'Or, contentíssim.
Fa temps ara ja que estem amb la Bruixa d'Or, des de fa uns mesos, estem molt contents de poder trobar un patrocinador en un moment tan complicat i en un club que l'any passat va quedar últim, oi? Perquè, esclar, quan quedes últim no ets precisament el més atractiu de la classe. Avui, ara, sortint d'aquí, tenim l'assemblea de l'ACB en què ens ratificaran que continuarem un any més a l'ACB enmig de moltes dificultats, de molta precarietat, de retallades també nosaltres, perquè estem en un moment en què costa molt aconseguir ingressos, aquesta és la realitat, però en fi, molta esperança i molta il·lusió.
Bravo, molta sort, Josep.
Gràcies, David.
Gràcies moltes a l'Oriol Bartomeu i a la Gemma Galdón per haver compartit tertúlia amb nosaltres. Fins a la pròxima.
Gràcies, bon dia.
El perquè de tot plegat.